Gràcies, senyora alcaldessa. El primer punt d'urbanisme que portem a aprovació en aquest plenari és l'aprovació provisional de la modificació puntual en l'àmbit de Torrenegre. És aprovació provisional, per tant, això vol dir que ja hem fet una aprovació inicial i que ja n'hem parlat en aquest plenari. I no m'extendré més enllà de l'estrictament necessari. Aquest és un tema que ve de lluny, que respon a una voluntat ciutadana, que respon també a un model de ciutat sobre el que hi hem aplicat metodologia urbanística. Hi hem aplicat metodologia urbanística en les seves vessants, tant jurídica com tècnica. Respon a una voluntat ciutadana el defensar l'àmbit de Torrenegre, l'evitar que s'urbanitzi. I aquesta voluntat ciutadana, expressada des de fa molts anys per molta gent i per moltes entitats de la ciutat, s'ha relligat amb un determinat model de ciutat, amb un model de ciutat que precisament el que vol és preservar Collserola, el que vol és que tots els creixements densos s'ubiquin al nord i a l'oest de la ciutat, cap a la B30, per això en el seu moment es va planificar Volpelleres, per això en el seu moment es va planificar el turó de Can Mates, però sempre amb aquesta voluntat inicial de preservar al màxim Collserola i en aquest cas Torrenegre. Quan deia que hem aplicat metodologia urbanística, l'hem intentat aplicar amb tot el rigor que hem sigut capaços. I així vam plantejar ja fa anys una primera modificació puntual del Pla General Metropolità, una modificació que malauradament va rebre una sentència en contra. El motiu d'aquesta sentència va ser perquè amb aquesta primera modificació plantejàvem que aquest àmbit, el de Torrenegre, formés part del parc de Collserola, aprofitant que en aquell moment, 2010, era quan s'estava creant precisament el propi parc de Collserola. Això, insisteixo, va rebre una sentència en contra i vam haver de passar a una segona modificació. En aquest cas ja ens remuntem a l'any 2012, iniciada el 2009 però aprovada definitivament el 2012, en el que, sense expressar que aquest àmbit pogués formar part del parc natural de Collserola, sí que continuàvem expressant en la modificació, de fet a instàncies del propi parc, que va fer una al·legació en el tràmit d'aquesta segona modificació, que aquest àmbit disposa, creiem, d'uns certs valors ambientals i paisatgístics. Això també va ser objecte d'una segona sentència contrària als interessos del que podem anomenar, jo reafirmo que és una voluntat ciutadana i un model de ciutat, i és per això que una vegada vam rebre aquesta segona sentència, això va ser al maig del 2016, ja en aquesta legislatura, el que vam fer va ser iniciar, reiterar, com no pot ser d'altra manera, una nova formulació urbanística que ens permeti arribar a allò que volem com a ciutat, que és a preservar Collserola, a preservar l'àmbit de Torrenegre. Així, ara fa un any, després d'haver suspès, evidentment, el pla d'actuació urbanística que ens va presentar el propietari majoritari d'aquests terrenys, l'hem d'acceptar però l'hem de suspendre per tal de poder, precisament, doncs, no donar peu que aquests plans puguin prosperar, vam iniciar la redacció d'aquesta tercera modificació del Pla General Metropolità a l'àmbit de Torrenegre. Una modificació que, els hi he de dir amb el cor a la mà, esperem que sigui la definitiva, però això no ho podem saber hores d'ara. Aquesta tercera modificació l'hem fet intentant doncs, ser molt curosos amb el que és la tècnica, tant jurídica com ja més, diguéssim, tècnica pura, urbanística, per tal de portar-la cap a una expressió que ens permeti doncs, arribar allà on volem, que és a la preservació, amb la màxima seguretat jurídica possible. Així, a grans trets, el que hem fet és que, primer, reconeixem tota una sèrie de preexistències en aquest àmbit, concretament doncs, els equipaments, tant l'esportiu, el club tenis natació, com l'escola Alavens, com a equipaments, en aquest cas cultural, educatiu i esportiu, en sòl urbà. Aquest és un element doncs, important en tant en quant la gestió del que és aquests dos equipaments en sòl urbà és molt més fàcil, és molt més còmode, és molt més diguéssim, possible fer-la només entre l'Ajuntament i els interessats, un minut, sense haver de passar per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona. Reconeixem també les preexistències residencials, però les recollim dins de sòl no urbanitzable com a verds privats. Aquest és un element diferencial respecte a altres modificacions, que ens permet doncs, no haver d'anar a figures de sòl urbanitzable no consolidat, que implica que hi hagi planejament derivat amb projectes d'urbanització parcials, etc. Aquesta és una feblesa del document que hem mirat d'abordar en aquesta tercera modificació. I la resta del territori la deixem com a sòl urbanitzable. Sòl urbanitzable amb claus urbanístiques el més ordinàries possible, normals, no són de protecció especial, no són de parc de conservació, són allò que s'anomenen parc forestal, 27, i espais lliures permanents, que són els sisos. Aquest és el plantejament que vam fer, després de treballar-lo en diverses alternatives, el vam sotmetre a exposició pública, vaig acabant. En aquesta informació pública van de recabar tots els informes que havíem de recabar, vam rebre un conjunt d'al·legacions, un total de 9 al·legacions. Aquestes al·legacions les hem tractat, diguéssim, estimant-les parcialment algunes i desestimant-ne algunes altres. Hem arribat a un document que avui portem a aprovació provisional. És un element de molt consens aquest de la preservació de la Torre Negra, que esperem que pugui rebre aquesta aprovació provisional en aquest plenari perquè puguem elevar a la Comissió d'Urbanisme i aprovar-lo definitivament. No voldria acabar sense donar les gràcies per la presència de Silvano Benedelli, el president del Club Muntanyenc, i de Manuel Sánchez, del col·lectiu del Pi d'en Xandri més 20, perquè ells, diguéssim, amb ells va començar tots. Amb ells van començar aquesta defensa ciutadana, entre ells i molts altres, del que és Torre Negra, del que és Collserola per la ciutat de Sant Cugat. Gràcies, senyora.
Moltes gràcies. Grups que es posicionen, senyor de Fran, té la paraula.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bueno, decirles que el voto serà favorable en pos de la protección, entendiendo toda la zona como una globalidad que hay que proteger, que hay que defender. Yo creo que se le ha hecho un flaco favor a la ciudad de San Cugat con las disposiciones judiciales en el sentido de que se declaren contrarias a la no urbanización de esta zona. Se le hace un flaco favor al medio ambiente y a la ciudad. Siempre que sale de debate este tema, me remito al auto del juez en el que decía que no ve el interés ambiental, no se veía en la última sentencia, no se veía el interés ambiental de la zona, y siempre se me ha quedado un poco flojo este argumento, ya que no estaba totalmente justificado, o por lo menos no he podido ver la información de que esté justificado a qué se atuvo el juzgado para decir que esta zona no era de interés ambiental, porque para eso hacen falta una serie de especificaciones, de análisis ambientales, biológicos y físicos sobre el terreno, que yo nunca pude llegar a ver. Si alguien las tiene y yo no las he visto, por favor que me las reenvíe. Pero basado en esto, como les decía, el voto será favorable en pos de la protección del espacio.
Gracias, señor Benejam.
Gracias. Torre Negra es el gran problema urbanístico que tenemos en San Cugat, al menos así lo creo yo. Y tengo que decir varias cosas. La primera es que creo que estamos protegiendo desde el punto de vista natural y urbanístico el entorno de Torre Negra, pero dejamos de lado la posible hipoteca que estamos generando o que podemos estar generando por no actuar como en otras zonas. En el punto siguiente llevamos la aprobación de otra modificación puntual del Plan General Metropolitano, en la cual a unos propietarios se les da suelo en otros sitios, es decir, se les compensa para que no construyan en la zona donde tienen derecho, porque hasta ahora podían hacerlo. En cambio aquí, pues no lo hacemos. No acabo de entender el porqué. Sé que son casos diferentes, pero en este caso se parecen bastante. En esta cuestión se parecen bastante. Es decir, hay unos propietarios con unos derechos a los cuales pues o se les ofrece un acuerdo o no se les ofrece, según el caso. Y, por tanto, lo que quiero recordar es eso, que a futuro el problema ese también lo tenemos que resolver. No solo la protección urbanística, porque que también es un problema que tenemos que resolver, dado que hasta ahora lo hemos intentado, pero no lo hemos conseguido, y llevamos muchos años ya haciendo planes urbanísticos que los juzgados tienen que echar para atrás porque no están bien hechos. Y, al final, la conclusión es esa, que no están bien hechos. Y, por lo tanto, requiero al equipo de Gobierno para que en un plazo corto de tiempo al menos esboce una posible solución a este problema, porque no la tenemos y nosotros realmente tenemos una incertidumbre sobre si esto tendrá consecuencias sobre la ciudad o no. Y también quiero recriminar que en el primer borrador que se propuso de esta modificación no se contemplaban ese verde privado que comentaba usted, señor Calvet, para algunas de las edificaciones preexistentes, que algunas llevan casi un siglo o más allí, y que se las declaraba verde. No, ni siquiera verde privado, o sea, exactamente la calificación no sé cómo va, pero es decir, que si a alguien se le caía media casa por una inclemencia del tiempo, pues no la podía rehacer. Entonces, es decir, está bien la rectificación, lo comentamos en la comisión informativa, pero creo que ya se podía haber tenido en cuenta desde el principio y no tener que decirlo, porque me parece extraño que ya no se tuviera en cuenta desde el principio, teniendo en cuenta que esas casas llevan allí algunas más de 100 años. Gracias.
Gràcies, senyor Soler, té la paraula.
Sí, jo començaré per on ha acabat el senyor Calvet, que és saludant el senyor Bendileri i el senyor Sánchez, que fa temps que ens coneixem i que, per tant, doncs, celebro que estiguin aquí avui en un dels punts transcendentals per a la nostra ciutat. Qui no vol protegir Torre Negra? És evident que tots estem d'acord i sempre ens hem posat, sempre no, però a grans trets la gran majoria havíem estat favorables a protegir el sector del que anomenem el sector de Torre Negra. I en aquest sentit saben que diferents governs de diferents colors polítics sempre han intentat actuar per preservar Torre Negra, tant al patronat de Collserola com a la mateixa Generalitat de Catalunya. Quan nosaltres ostentàvem la presidència del govern de la Generalitat de Catalunya vam incloure-ho en el parc de Collserola i va ser un jutge qui va tirar enrere la incorporació d'aquests terrenys en el parc de Collserola. Per tant, nosaltres estem fent mans i mànigues per tal de protegir tot aquest sector. D'entrada també felicitar a l'equip tècnic, perquè creiem que és una bona proposta, però sabem que segurament demà mateix tindrem presentat un contenciós i tindrem presentat un requeriment per tirar enrere aquesta nova proposta, aquesta enèsima proposta que portem sobre el patronat. Per tant, nosaltres com a formació política, com a grup municipal, cap fissura en aquest sentit, defensa de Torre Negra, tirarem endavant, creiem que és una proposta que s'ajusta, que a més, tal com deia l'Àlvaro ara, també d'alguna manera els propietaris que se sentien agreujats en aquest sentit, la seva parcel·la també es veuen en certa manera compensats i congratulats, i a més amb l'estimació d'algunes al·legacions que en aquest cas doncs, es va explicar i vull agrair a la comissió informativa, es va donar ple detall de les al·legacions estimades i les desestimades. Per tant, el nostre vot serà favorable en aquest sentit. Moltes gràcies.
Gràcies. Senyora Casamitjana, té la paraula.
Sí, gràcies. Bé, nosaltres votarem a favor d'aquesta aprovació provisional com ho vam fer ja en l'aprovació inicial i efectivament pels mateixos raons i utilitzant els mateixos raonaments. Tot i que vistes les al·legacions presentades, doncs n'hi ha algunes que són de prou pes com pensar que tindrem problemes d'aquí 4 dies, però en qualsevol cas seguim donant suport a l'aprovació per poder tirar endavant aquesta modificació i intentar veure si d'una vegada per totes doncs, solucionem aquest problema. Gràcies.
Gràcies, senyor Villasenyor, té la paraula.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bona tarda. Bé, ens tornem a trobar en aquesta pista americana, que és Torre Negra, que sempre hem de saltar cap amunt, cap avall o cap a l'altre costat. Sobre el que han comentat els companys, evidentment, menys el representant del Partit Popular, clar, o almenys no tot el discurs, a donar suport o repetir les seves declaracions. Malauradament, es deia anteriorment, ja la unitat creiem que ja fa una mica de temps que com a mínim no és tan unitària com abans i que això hauria d'estar important en aquest sentit. Simplement un tema de detall petit. La modificació que va després es tracta d'una pastilla, com saps, i ho saps perfectament, urbanitzable plurifamiliar i no delimitat o sigui, no té res a veure una cosa a l'altra, però bueno, és igual. La cosa és, creiem que estem immersos en el pragmatisme. A tots ens hauria agradat que la primera modificació era la que creiem que era la positiva, ens van tombar, vam haver de fer la segona, adaptant a les diferents sentències judicials, a la darrera ferma, i aquesta ens estem tornant a adaptar. Per tant, aquest pragmatisme el que ens porta és intentar no repetir aquells principis judicials que la van tombar. Per tant, en aquest sentit, considerem que l'expedient l'expedient s'adequa a aquesta necessitat que tenim, aquest trasllat de parc a bàsicament el defensar el màxim possible la zona no urbanitzable, i entenem que amb l'acceptació d'aquestes esmenes també es blinda més aquest principi i és molt possible que segurament sí que s'hauria d'haver interpretat aquest 8B abans o no, però la gràcia de les coses és que hi ha un període d'informació pública a partir de les quals ens podem posicionar, i per tant entenem que la posició que es presenta avui és lògica. Segur que no serà la darrera que parlarem d'això, per desgràcia, però en tot cas tot el suport, i esperem que hi hagi unitat un altre cop al voltant d'aquest aspecte.
Gràcies. Senyora Fernández Gorda, té la paraula.
Gràcies, bona tarda. En primer lugar, disculpes porque no tengo hoy una voz muy adecuada para hablar en público, pero intentaré que sea clara mi exposición. Enésimo capítulo de Torre Negra. Con esto entendemos que no acaba nada porque no se da una solución. Puede decir el equipo de gobierno que sí, pero de las 9 alegaciones que se han presentado, 2 seguro que acabarán en juicio. Este ayuntamiento no ha ganado ni un solo juicio de los básicos en el tema de Torre Negra, de los básicos, ninguno. Y no le parece que le importe porque gana tiempo. Esto se trata de ganar tiempo y creemos, es nuestro firme pensamiento, que no se está pensando en las generaciones venideras y que se piensa más en elecciones u otras cosas. Hay frases de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y no estoy hablando del Tribunal Supremo que está en Madrid, sino del de Cataluña, sobre la manera de cómo actuó el ayuntamiento, que sonrojan. Describen a un consistorio arbitrario que jugó con los derechos de las personas. En la modificación del Plan General Metropolitano que se trae hoy de nuevo, hay cambio de raseros, hay unos derechos de edificabilidad sí y otros que no, y hay pasos bien dados, eso sí que lo reconocemos, pero no todos. Se puede edificar más volumen en algunas parcelas, eso tenemos que dejarlo claro. El paisaje puede que en algún momento no sea el que estamos viendo, porque se les dan unos derechos de edificabilidad a algunas construcciones existentes que el día de mañana se pueden transformar en una licencia donde haya más volumen edificado. Y por otro lado, nadie ha hablado de la Ronda Sur que aparece. Esperemos a ver las sentencias, porque con este equipo de gobierno siempre es lo que hay, esperar a ver lo que dicen los juzgados. Para terminar, preservar Torre Negra es capital, nosotros entendemos que es capital, pero no puede haber atajos ni prisas y debe haber una solución para siempre, y creemos que con esta modificación no se da. Muchas gracias.
Gracias, señora Gibert, la palabra.
D'acord. El passat juny, l'aprovació inicial, nosaltres d'aquest grup va donar suport sustentant-nos bàsicament en 3 criteris que per nosaltres segueixen vigents, tot i que és cert que els matisos i les contradiccions de tot plegat en les diferents casuístiques van emergent, i per nosaltres cada cop es fa més difícil tenir un posicionament clar i nítid, no?, en referència a això, sobretot perquè, bueno, després ho acabaré de desenvolupar, el perquè i el sobretot. Nosaltres ens fonamentàvem en 3 criteris: la voluntat de no sometiment a la fama especulativa del senyor delinqüent Núñez i Navarro, el segon criteri era que enteníem que ens havíem de corresponsabilitzar de la dificultat en què es troba l'Ajuntament per fer prevaldre el bé comú per sobre de l'interès particular. Entenem que és una de les funcions de l'administració, que si no ho fa l'administració, doncs no ho farà ningú, i que per tant doncs nosaltres ens corresponsabilitzàvem d'això, entenem que generava contradiccions i generava mal de caps a molts particulars, no? I també el tercer criteri, i el que ha sortit, diguéssim, àmpliament, és la preservació de Terra Negra com una voluntat àmpliament compartida. Tot i això, no volem deixar de subratllar que ens preocupa la no existència d'un pla B, no?, com a la resta de grups. És un precipici que ja entenem que no té massa alternativa. Jo, quan sentia parlar de la senyora Jordán, però quina és l'alternativa? És a dir, preservar Torre Negra és capital, però quina és l'alternativa, no? Aquest és el problema on estem, i jo crec que admetre-ho també és honest, no? Per dir, nosaltres ens sentim una mica en un atzucac amb aquesta qüestió, i tot i que no tenim capacitat de govern, algunes coses sí que les faríem de forma diferent. Nosaltres definitivament no volem que hi hagi 3.000 pisos entorn de Torre Negra, definitivament, però sí que pensem que hi ha casuístiques, que hi ha construccions anteriors, que hi ha tota una sèrie de propietaris de veïns que estaven allà abans del PGM, abans que Sant Cugat fins i tot fos Sant Cugat, fos nucli poblacional, o sigui, evidentment ells no, però sí els seus llinatges, sí les seves construccions, que a aquestes persones els hem de donar respostes concretes a demandes concretes. També ens preocupa que el model urbanístic de creixement sostingut però una mica afamat durant dècades ha generat greuges entre els veïns, i això els veïns ho perceben d'una forma clara i diàfana. Per què es podia construir a vell indret i es podien fer edificacions de tantíssimes plantes i en canvi Torrenegre doncs no? Doncs és evident que genera un dèficit, genera un greuge. En aquell moment nosaltres vam dir, bueno, tanquem, blindem-nos i defensem Torrenegre, perquè al final no ho podem defensar tot, en un moment en què s'estava urbanitzant absolutament tot. Jo me'n recordo que la reflexió en molts entorns ecologistes era: defensem alguna cosa que almenys si juntem totes les forces la podrem defensar. I es va concentrar tot en Torrenegre, amb els pros i els contres doncs, que s'ha generat. Nosaltres ens agradaria que primessin, que es posessin de manifest i es primessin les necessitats de negociació entre els particulars, que l'Ajuntament, ho hem dit en diverses ocasions i reiterades, i si no recordo malament, tots els grups això ho hem subratllat com un dels elements que li demanem a l'Ajuntament. Ja entenem que estem en un atzucac, però demanem, si us plau, que s'assegui amb tots i cadascun dels propietaris, els que no volen, diguéssim, especular, i el seu últim fi no és especular fins a infinit, sinó que tenen demandes i casuístiques concretes i que se'ls donin solucions concretes doncs, per exemple, que caiguin les cases o que hi hagin masies que estan en mans de conservació o amb els pla d'usos que tenen en les seves pròpies finques. No? Aprofitem doncs, per demanar que es tregui d'aquell calaix d'on està el pla de masies, no recordo que es deia així, d'usos i masies, doncs que aquest, hi ha d'haver una acció imminent per a les persones que estan sostenint sobre les seves espatlles el manteniment d'un patrimoni que entenem doncs, que és de tots, perquè explica la nostra història. És cert, estem en aquest exocac, no volem que José el construeixi 3.000 habitatges, però entenem que s'ha de fer ús del pragmatisme, però els demanem per enèsima vegada que busquin solucions a cada una de les casuístiques que habiten a Torrenegre i que existeixen i que són els nostres veïns, i que demanen també, si us plau, que es busquin, algunes d'elles s'han, diguéssim, traslladat en les al·legacions i d'altres són reivindicacions que fa molt de temps que sentim. Sí a la preservació, sí a un criteri just amb tots els veïns. Gràcies.
Gràcies. Senyor Calvet.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. En tot cas, primer de tot agrair el to de les intervencions dels que han manifestat doncs, el suport amb aquesta aprovació provisional i els que han manifestat alguns dubtes. Totes les tenim en consideració, evidentment. Jo miraré de respondre quatre o cinc coses, no puc respondre tot del que s'ha comentat. En primer lloc, respecte a la possible hipoteca que proporcioni la ciutat aquesta voluntat de preservar Torrenegre. La resposta més o menys al senyor Ferran Villasenyor, són situacions jurídiques molt diferents. Una cosa és un sòl urbanitzable no delimitat i l'altra cosa és un sòl urbanitzable que ja té els instruments de planejament aprovats definitivament, i inclús amb els instruments de gestió urbanística també desenvolupats o aprovats, tant la reparcel·lació com el projecte d'urbanització. Sé que són, diguéssim, qüestions tècnico-jurídiques del món de l'urbanisme de vegades complexes d'entendre, però no sé, si tu vas amb cotxe i vas per un carrer, diguéssim, si hi ha un senyal de contradirecció et posaran multa, si no hi ha un senyal de contradirecció no, entens? I que hi hagi el senyal de contradirecció és substancial, o hi és o no hi és, i per tant, en aquest cas, en un àmbit hi tenim un senyal de contradirecció i en l'altre no. Per tant, nosaltres hem apamat molt bé la possible hipoteca que hi pugui haver sobre aquesta voluntat de no urbanitzar Torrenegre. I efectivament, en l'actual legislació jurídica, en l'actual legislació urbanística, no hi cap indemnització, no hi cap, senzillament no hi cap. I per tant, com a molt, hi podria haver allò que s'anomenen les despeses, no surt mai la paraula, no indirectes, les despeses, no, és igual. Ja em sortirà. Com? El Toni la deia. Inútils, és que és forta la paraula. Les despeses inútils, perdoneu, que són les despeses derivades del que és el cost de redacció de les figures urbanístiques que finalment no s'han pogut aprovar. Les despeses inútils, per això no me'n recordava, perquè és una paraula que s'escapa de la terminologia urbanística. I per tant, insisteixo, no hi pot haver hipoteca. En tot cas, la hipoteca seria, si efectivament això ho convertíssim en urbanitzable, seria una hipoteca cap a la sostenibilitat de la nostra ciutat, de Collserola i per tant de les generacions futures. Jo li vull agrair que en una comissió informativa precisament ens va fer notar que efectivament no havíem recollit algunes d'aquestes preexistències que finalment han quedat recollides en forma d'al·legacions, com a 8B. No li ha de ser greu que ens ho pot recriminar, però no li ha de ser greu. Jo crec que al contrari, vostè ens ho va fer notar, això era fruit d'arrastrar documents que ja s'havien redactat anteriorment i en tot cas ho hem corregit i ben contents estem d'haver-ho corregit. Jo crec, senyor Soler, que demà encara no tindrem cap contenciós, però en tot cas pràcticament el dia següent de l'aprovació definitiva sí. I és possible que sigui així, és possible que sigui així. I a més, fins i tot podria dir que ho puc entendre. Però, i aquesta frase ja l'he fet servir en altres ocasions, la defensa de Torrenegre no serà ni curta ni senzilla, serà llarga i complicada. Estem parlant de propietat, estem parlant de diners, estem parlant d'interessos legítims i, per tant, qui consideri que ho ha de defensar ho porta fins a l'extrem que ho vulgui portar i nosaltres hem de continuar amb la defensa jurídica del que és aquesta modificació urbanística. Fixin-se que, malgrat totes les vicissituds jurídiques que hem tingut, que efectivament hem tingut sentències contràries, en cap hem tingut una sentència que digui que això no ho podem fer. És a dir, és molt important això, No ens han dit, vostès no poden anar cap a que això sigui sòl normalitzable. Ens han dit, no ho han fet prou bé. Han dit que era parc, han dit que té valors ambientals i paisatgístics, però no han denegat la possibilitat, la voluntat expressada a través d'instruments urbanístics de la ciutat de poder programar o no programar aquest sector. No l'han qüestionat. No l'han qüestionat. I per tant, quan no l'han qüestionat, nosaltres, amb més o menys tècnica i sempre corregint sobre la marxa per tal d'adaptar-nos a allò que siguin les sentències que ens recaiguin, doncs al final anem sublimant el que és aquesta figura que ens permeti protecció. Però al fons de la qüestió no ens l'han plantejat mai. I efectivament hem tingut sentències favorables i n'hem tingut una de molt important. Per exemple, hem tingut una que ens va donar el dret precisament a no tramitar, a suspendre el pla d'actuació urbanística i per tant a no donar carta de drets urbanístics en aquesta zona. Aquesta és la més important de totes. Ailas, no em digui, senyora Fernández Jordán, que no hem tingut sentències favorables. Aquesta que és la més important, aquesta que és la més important de totes, perquè és la que demostra si podem o no podem seguir amb el tràmit d'això, que això no sigui no urbanitzable i que hi hagi o no hi hagi drets indemnitzatoris, ha sigut favorable a l'Ajuntament, ha sigut favorable a la ciutat. La resta és tècnica. I efectivament, com que no és ni curt ni falsa, sinó que és llarg i difícil, els fets em remeto, durant més de 20 anys, veig la samarreta d'en Manel aquí que diu Pin Xandri més 20, aquí no s'ha urbanitzat. I per tant, al final, l'efecte del que volem aconseguir l'hem aconseguit. I acabo. Ja acabo que volia parlar de la negociació. Això, per respondre una miqueta la intervenció de la senyora Gibert. No es pot negociar amb qui no vol negociar. És a dir, segur que de tot el conjunt de propietaris que hi ha a Torrenegre n'hi ha que volen negociar, n'hi ha, però nosaltres hem tingut, diguéssim, una posició molt forta per part del propietari majoritari que ens ha impedit negociar. És a dir, quan al maig del 2016 rebem una sentència negativa, en aquest cas sí, respecte a la segona modificació del PGM, maig del 2017, de maig del 2016, el mateix maig del 2016, amb la timeline que tinc aquí dels processos, el mateix maig del 2016 tenim que el senyor Núñez ens entra un altre programa d'actuació urbanística. És a dir, no tenim marge. Hauria pogut entrar després d'haver-nos requerit que ens assentéssim a una taula a negociar, però no, el dia següent l'entra. I com l'entra? Com havia entrat el primer. És a dir, amb blocs de pisos fins al Pi d'en Xandri. Fins al Pi d'en Xandri, si en recorden, vaig ensenyar el dibuix aquí en aquest plenari. Però no hi ha marge. Nosaltres davant d'aquesta entrada, d'aquest pau, què hem de fer? Immediatament suspendre i immediatament posar-nos a treballar com a bojos. Perquè en un any ho hem de tindre tot aprovat. Perquè si no sí que el pau guanya validesa i per tant no hi ha marge. Llavors pel camí amb la resta de propietaris ens hem assegut, n'hem parlat, ho recollim com a 8B amb sòl no urbanitzable, ja sabem que això no dona segons quins drets edificadors, ja sabem que això és difícil de gestionar, però aquest és el marge que tenim. Per exemple, sí que hem pogut negociar amb la gent de l'Avens i del Club Tenis Natació per oferir, juntament amb aquests 8Bs residencials, una màxima facilitat de gestió. Els propietaris sempre ens tindran al seu costat per intentar, com a sòl no urbanitzable, portar la màxima facilitat al que és la seva propietat. Però negociar amb l'espasa de Damocles al damunt d'un pau que ens entra pràcticament el dia següent de la sentència contrària és impossible. Com a Ajuntament nosaltres hem de suspendre, iniciar tràmit, i és on estem ara. Aprovació provisional, definitiva, i seguirem. I mentrestant, evidentment, el pla de Masies l'haurem d'acabar, que segurament que blindarà encara més aquest neguit que vostè expressava amb tot el gust i la nostra voluntat farem aquest pla de Masies.
Gràcies. Si no hi ha més, senyora Fernández Jordán.
Por alusiones, señor Calvet, le dejo la parte urbanística y yo me quedo con la parte jurídica. Si hubiese sentencias a favor de este ayuntamiento, perdón, si hubiese habido las sentencias básicas a favor de este consistorio y no con los pronunciamientos que ha habido, que aquí hay una décima parte, no estaríamos hoy aquí revisando de nuevo el plan general y la modificación, simplemente.
Gràcies. Passem, doncs, a la votació. Vots en contra. Abstencions. Vots a favor. Gràcies. Doncs queda aprovada aquesta aprovació.